Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Berta Torrades. L'intent d'atemptat al sopar de periodistes de Washington, on hi havia Donald Trump, anava adreçat als membres de l'administració del president, segons han apuntat les investigacions oficials de la Casa Blanca. El detingut, un professor i enginyer de 31 anys, de Califòrnia, havia fet públic un manifest poc abans en què justificava la seva decisió. El president dels Estats Units ha acusat el sospitós d'actuar per odi als cristians.
El paio està malalt. Quan llegeixes el seu manifest, odia els cristians. Això segur, ho diuen els cristians. I crec que la seva germana o el seu germà s'enqueixaven. Fins i tot s'enqueixaven a les forces de l'ordre. Així que era un paio amb molts problemes.
El sospitós Cole Thomas Allen ha creuat el país en tren i va aconseguir arribar armat fins al detector de metalls. L'home estava allotjat al mateix hotel de l'esdeveniment del president. L'incident ha fet saltar les alarmes sobre si hi va haver errors en la seguretat i el mateix detingut, de fet, en el manifest, arriba fins i tot a criticar la falta de mesures de seguretat. Més notícies amb el Nando Zanoguera.
El govern aprovarà dimarts un decret per agilitar els tràmits de la llei de dependència i reduir els temps d'espera de més d'un any a dos mesos. Es farà una única valoració en una visita domiciliària i, a més, les persones de la llista d'espera amb el grau més alt començaran a rebre 200 euros mensuals 15 dies després de la valoració fins a la resolució. Cinta Pascual és la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials.
El grau de la dependència i el PIA seran un sol pas. És una frescor per a totes aquestes persones que estan esperant.
Maria José Carcerén, presidenta de la Coordinadora Familiars de Residències 5+1, entén que això no pot tapar la falta de residències públiques.
Si no es construeixen més residències públiques, no podrem solucionar la situació d'aquestes persones.
El Sindicat de Metges de Catalunya ha convocat aquest dilluns una nova jornada de vaga del personal facultatiu. Hi estan convocats tant els metges dels centres públics com els dels concertats. És la desena jornada de vaga des del mes d'octubre, en ple conflicte amb el Departament de Salut per millorar les condicions laborals. Xavier Lleonart és el secretari general de Metges de Catalunya.
Ens trobem unes administracions que són refractàries a aquestes reivindicacions. De fet, l'administració catalana ni tan sols s'asseu a parlar amb nosaltres.
Els serveis mínims garanteixen el normal funcionament de les urgències, els tractaments oncològics i les intervencions quirúrgiques. Coincidint amb l'aturada, a Barcelona s'ha convocat una manifestació que sortirà a quarts d'11 del matí des de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau i acabarà davant de la Sagrada Família.
L'expresident Jordi Pujol, de 95 anys, compareixerà aquest dilluns personalment a l'Audiència Nacional a Madrid perquè dos metges forenses l'examinin i determinin si està en condicions o no de seguir el judici contra ell i els seus fills. Pujol ha sortit aquest diumenge de Barcelona amb un vehicle privat i assistit per una infermera per garantir que prengui la medicació i per anar comprovant-li les constants vitals, segons han indicat aquesta emissora fonts pròximes a la família. Segons l'advocat Carles Monguilot, el trasllat de l'expresident no era necessari i hi havia alternatives, ho ha dit a Catalunya Ràdio.
En aquest judici dels Pujol, que portem 6 mesos, hi ha hagut moltíssims testimonis importants que han declarat per videoconferència.
Un incendi de vegetació a prop de les vies ha obligat a tallar aquesta nit la circulació de trens de la línia R1 de Rodalies entre Malgrat de Mar i Maçanet-Massanes. Protecció Civil informa que s'està gestionant transport alternatiu per carretera. Barcelona ha celebrat aquest diumenge el Dia Internacional del Jazz amb una marató de 10 hores de música en directe. Des de les 12 del migdia i fins les 10 del vespre, el Passeig de Gràcia ha acollit concerts gratuïts i han actuat, de fet, fins a 6 bandes. El Festival Internacional de Jazz de Barcelona fa 60 anys que se celebra i segueix atraient la curiositat de molts ciutadans.
Ens ha semblat una iniciativa fantàstica. Hem vingut abans de dinar, hem vist la primera actuació, s'estava molt bé, estava ple de gent.
Jo escucho por lo general más rock, pero vi el evento y decidí ver a ver.
De tant en quant anem a algun esdeveniment d'aquests que fan així a l'aire lliure de blues o jazz i bueno, per això hem vingut.
Els esports, Sergi Andreu, bona nit.
Bona nit. L'Espanyol tanca aquest dilluns la jornada de Lliga Primera Divisió amb un partit important a casa contra el Llevant. Ara mateix els peticos són a 4 punts del descens, igual que el Girona. Disputats a primera aquest diumenge, Villarreal 2, Celta 1, Osasuna 2, Sevilla 1, Oviedo 1, Elx 2 i Rayo 3, Real Societat 3. Sebastián Saue ha estat el primer home a baixar de les dues hores en una marató. A Londres, Saue ha fet un temps d'una hora 59 minuts i 30 segons. Yomif Kekelcha, segon, també ha baixat de les dues hores. Àlex Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Espanya de MotoGP, seguit de Marco Bezzecchi i Fabio Di Gianantonio. Marc Márquez, que sortia primer, ha caigut a la segona volta. Tadej Pogacar ha guanyat la Lieja-Bastònia-Legia, quart monument ciclista de la temporada. En la categoria femenina, victòria per la neerlandesa Tammy Bollering. La catalana Paula Blasi ha estat cinquena. I en bàsquet, a la Lliga CB, derrota del Manresa al Nou Congost contra el Burgos per 94-101. El Barça ha guanyat 92-95 al Baskonia i el Joventut ha perdut a la pista del Breogán per 93-86.
Fins aquí les notícies.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
Frenar el feixisme espanyol i català.
Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
Hola, Anna.
Hola.
Amb Ricard Ostrell.
Xirrupipi, xirrupipi, xirrupipi.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Comença l'última setmana del mes d'abril, la que serà més curta perquè enllaça amb l'1 de maig, divendres, Dia Internacional dels Treballadors. I jo, il·lusa de mi, he pensat que, com que ve un cap de setmana de 3 dies per molta gent, doncs aquest que acabem de viure no hi hauria ningú enlloc perquè la gent de, diguéssim que reserva per la setmana que ve, no? Doncs com a bona il·lusa i bona ignorant, m'he menjat una caravana de nassos per culpa de diversos accidents i per no voler fer, d'entrada, les 2:45 de l'Empordà a Barcelona. He ajustat una mica més, he arribat més tard i he acabat trigant 2:30. Visca jo! Cues llarguíssimes, un cap de setmana del mes d'abril. Ja no sé què passarà quan sigui juny i la gent es capbussi realment sota l'aigua, perquè ara, de boges que entren al mar, tot i que està congelat, hi ha una amiga meva, servidora de vostès, i una holandesa que no ha deixat d'entrar i sortir perquè el seu objectiu, estic convençuda, és quedar negra de sol abans que acabi el mes de maig. Hauré de buscar un nou mètode per no acabar odiant les tornades a la feina els diumenges a la tarda. Cada dia som més gent a la carretera, més conductors que no surten del carril del mig, més que no s'estan de res i avancen per la dreta sense importar-li un rave si està ben fet o no, però les vies són les mateixes. No tenim 5 carrils per banda. I encara que els camions els facin estar-se quiets fins a les 10 de la nit, els cotxes no hi cabem. O algú pensa un pla per engrandir la xarxa viària o un dia quedarem tots enganxats a l'autopista durant tot el cap de setmana com un conte del Julio Cortázar que es diu L'autopista del sur, i que no sé si l'heu llegit, si no aneu a buscar-lo, explica la caravana històrica un diumenge a la tarda cap a París, on els conductors desconeguts queden atrapats i formen una mena de comunitat solidària per poder sobreviure durant mesos allà al mig de la caravana. I el vostre diumenge, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Joan Arroyo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Duran i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar. Per cert, d'entrada ja, moltes felicitats a les Montserrats, perquè ja és 27 d'abril.
93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, són les 12 i pràcticament 11 minuts. Arrenquem setmana aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, com dèiem, una mica més curta, perquè efectivament divendres és 1 de maig i no hi ha programa, la nit de dijous a divendres, per tant serà una setmana una mica més curteta. Va, que comencem a saludar els nostres oients. D'entrada, algú que fa uns dies que no sentim perquè sabíem que havia de passar pel quiròfan, si ens truca en Juanjo de Sant Vicenç de Castellet, vol dir que com a mínim tot ha anat bé. Juanjo, bona nit.
Mira.
Hola.
L'operació de Sant Pau, un metge és estupendo.
Oh, que bé.
Una observació de 24 hores, bé. Però una planta, després de l'operació, per no dir la paraula,
ai,
fatal.
Quan l'han enviat a planta, fatal.
Fatal.
Fatal. Vaja.
I llavors resulta que ja portava dos dies operat i em va vindre una sanguina per l'anum.
Ai, mare de Déu.
Sí. I vaig allà amb una infermera del taulell i dic, mira, què em passa això? Diu, ah, anem a l'habitació. Anem a l'habitació i em va dir, vaig a del penyal. Em va supenyar, diu, no tiris un pet, eh?
Ai, ai,
i
ai.
Aquí, sí, sí, així
és. No cal que ho expliqui tot, home, que ens home, no cal que ho expliqui tot.
No, però l'endemà, que ja portava sis dies sense fer de ventre, em van fer una...
Lavativa.
Edema, una edema. I el diumenge vaig sortir de Sant Pau.
Mm.
Però el dilluns vaig ingressar a Sant Jandera de Manresa i em van fer una colonoscòpia.
Mare meva. Quantes coses, Juanjo. Però si ens truca avui vol dir que està millor i que les coses han anat millor.
No, sí.
Ah, doncs però ja
no,
està.
No. Ara el passa que se va posar la llengua i no puc menjar.
Ara no pot menjar. És que és de...
No, tinc que fer-ho tot triturat.
Tot triturat. Però segur que anirà millor, Juanjo, segur que anirà millor, perquè sempre quan sortim de l'hospital ens passen moltes coses, però segur que anirà millor a poc a poc.
A poc a poc
anirà millor, Juanjo.
Sí, però sí, em pogués, i dic sol, i tinc d'anar a comprar a 10 minuts de pas,
ja.
I no puc caminar perquè estic molt dèbil,
clar.
I mira, però vaig aguantant.
És complicat, però aguantant, que és el més important, i escoltant-nos a nosaltres per donar una mica d'energia.
Sí.
D'acord?
Vale. Però ja saps que he passat 15 setmanes...
Ja, malament, ja m'ho penso. I és molt fotut. Anar a l'hospital és molt fotut i sortir-ne sol encara més. O sigui que l'entenc perfectament,
ara,
Juanjo.
Ara em toca a mi la visita a Sant Pau el 22 de maig.
Doncs vinga.
Ja està.
A veure... Doncs a veure si anem remuntant, Juanjo. Molt bé.
Vale.
Una abraçada molt gran. M'alegro de sentir-lo. Adéu, bona nit.
Adéu.
La Montserrat des de Mataró. Felicitats, Montserrat. Bona nit.
Hola, bona nit. Moltíssimes gràcies.
Home, de les primeres que felicito, no? Perquè, clar, encara aquesta hora gairebé, no?
Sí, és clar. Doncs, bueno, jo també aprofito per felicitar a totes les Montserrats, que no és que ens sentis molt ara, però de... La gent que truca als ignorants, doncs sí que n'hi ha força.
Sí que n'hi ha de força de Montserrat, tota la raó, sí.
Jo dic, mira, les que quedem, Perquè ara la gent no posa aquest nom.
No posa Montserrat a les criatures, no?
Esperem que vinguin temps millors.
Doncs sí.
I que es torni a posar.
A posar de moda, sí senyora, molt bé.
I mentrestant, doncs, bueno, felicitar a totes les Montserrats, que mira, només de la colla dels amics ignorants montserratins, sí, ja en són tres.
Veus? I unes allà, quantes més que ens truquen.
En 12 persones que érem...
Tres Montserrats.
Tres Montserrats.
Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé.
Bueno, doncs ja està. Llavors, et volia fer una pregunta, Ai, que estic una mica així.
Ai, la veu.
Bueno, no passa res, que avui he xerrat molt. Sobre un llimoner. Jo tinc un llimoner, sembla que ja us n'he parlat
alguna vegada. Sí, alguna vegada ho has dit, sí.
Sí, bueno, doncs, ahir me'n vaig adonar, perquè m'has fet una brotada, ara, bueno, està maco. I tampoc me n'adono que ha sortit una mena de branca del tronc des de baix, i aquesta branca té punxes com si fos un roser.
Oh!
Una cosa tan rara, però treu fulles. Aquesta branca també hi ha fulles, i fulles de llimoner, però entre aquesta branca hi ha punxes, i unes senyores punxes. Vull dir, aleshores, això és normal?
No ho havia sentit mai, jo.
Jo tampoc. És que, ja. Saps que... I serà que no me'l... Bueno, el rego i tot el que tu vulguis, eh? Però mira, me n'he adonat avui d'això i dic...
Doncs és bona aquesta.
Quina cosa més estranya, però quina cosa més estranya.
Molt estranya, sí.
Però punxes, eh? Punxes de debò, eh?
Que fort, com si fos un roser per allà al mig.
Sí, però com si fos un roser, però unes punxes més llargues. No sé, una cosa rara. Jo tinc, no sé, potser té una explicació, això. A veure si algú
ens ho diu. Si no, entre una consulta que tu has fet i alguna altra consulta que ens han fet, estàvem pensant si convidàvem una persona que en sabés molt, de plantes i flors i tot plegat,
doncs,
i que aquesta època teniu tantes preguntes, i a veure si una nit de dijous a divendres, ve i podem fer totes aquestes consultes i aclarir-ho tot, i així ho arreglarem.
Fantàstic.
A veure si ens quadra tot. D'acord?
Doncs apa.
Perfecte, doncs, Montserrat, que tinguis molt bon dilluns.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Bona nit.
En Jaume, des d'Igualada, bona nit.
Bona nit i bona hora.
Tu diràs, Jaume, com estàs?
Doncs bé, et volia fer molt bé. Ben estirat i amb bona companyia.
Que bé, molt bé.
I et volia comentar que fa dies que vull fer aquesta pregunta. La meva parella va amb cadira de rodes i, per tant, té una targeta... una persona de mobilitat reduïda, sí, per poder aparcar a les zones destinades pels minusvàlids. I voldria saber perquè les places de Barcelona la majoria són personalitzades. En canvi, si els de Barcelona veniu a Igualada, tindreu totes les places de minusvàlids lliures per gent que tingui la targeta.
És a dir, quan veniu a Barcelona teniu problemes per aparcar.
Clar, perquè totes les places són nominals.
Són
a matrícula. Exacte. En canvi, si els de Barcelona, en aquest cas, aniu a Igualada, no hi ha cap plaça que estigui personalitzada.
Ja.
I vull saber a què es deuen aquestes diferències entre municipis del mateix, diguem, entre cometes, de la mateixa comunitat autònoma.
Clar, clar, sí. Perquè en un lloc... Suposo que depèn de l'Ajuntament, però preguntarem a... Si no ens ho sap dir cap oient, preguntarem a l'Ajuntament de Barcelona, perquè és veritat, quan ve algú de fora i ha d'aparcar... clar, si és nominal, poc que podrà aparcar.
No, esclar, si tu parques en una plaça que, com és normal, el seu propietari o la clar. Persona que és l'usuari la troba ocupada, toca la grua i fa la seva feina.
Evidentment, sí. Això segur.
I ho trobo un pèl injust, diguem-ho així, o insolidari.
D'acord, completament d'acord. Jaume, doncs a veure si ens responen i si no buscarem nosaltres la resposta.
Una abraçada a totes les Montserrat.
Moltes gràcies.
Salut.
Que tingues bona nit. Adéu-siau. La Dolors, des de l'Alt Empordà, bona nit.
Bona nit, Marta.
Com estàs, Dolors?
Bé, per ara. Mira, això que ha dit aquesta senyora del Roser, del tronger. Del llimoner.
Del llimoner, sí.
Això és un mamador.
Un què?
Un mamador, se'n diu.
Mamador.
És, o sigui, d'on les plantes, quan els empelten, doncs és empeltat. I això ho ha de tallar-ho.
Ho ha de tallar, això. Si no, què passa?
Perquè això xucla del llimoner bo.
Ah, i li pot fer mal al llimoner bo.
Sí, això s'ha de tallar, s'ha d'eliminar tot això, amb aquestes punxes tan d'allò. Bueno, jo he sentit això, però truco per una altra cosa,
digues.
Marta?
Sí.
que el dissabte varen haver d'ingressar la meva mare a l'Hospital de Figueres,
sí.
Res, perquè a la residència on estava, la infermera va dir que girava la cama, com que porta pròtesis, pensava que no, se li hagués mogut la pròtesis o alguna cosa d'aquestes. A les 4 de la tarda, ja l'havien visitat, l'havien fet radiografies, tot bé, i li van donar l'alta. I bueno, ja us vindran a buscar, ja us vindran a buscar, ja us vindran a buscar. La van anar a buscar a 2:15 de la matinada.
Des de les 4 de la tarda?
Des de les 4 de la tarda.
Per fer un trajecte de Figueres fins a on?
Fins a Vilafant.
Mare meva.
A la residència.
Mm.
No hi ha ambulàncies, no hi ha ambulàncies. El senyor Illa està dient que tot funciona tan bé i tot tan bé, doncs que ho demostrin.
Mare meva, de les 4 a 2:15 de la matinada.
Sí. A 2:15 de la matinada. Una persona de 98 anys.
Uix, imagina't.
Eh?
Allà asseguda, no?, amb una cadira
no,
de rodes.
Estirada. Amb un boxes,
sí, sí.
Amb una habitació d'aquestes, però, esclar, amb una senyora de 98 anys i que, pobreta, el cap perdut, com li fas entendre?
No, no, clar, que se'n volia anar ella, pobra. Clar.
Ara.
Sí, sí, eh? Sí, ho entén perfectament.
Doncs, sí. Per la mort de Déu, una mica de consciència, eh?
Sí, sí.
Una mica de consciència.
Els hospitals sempre t'ho diuen, això, que triguen sí. Molt a venir-te a buscar. O sigui, van ràpids
a
portar-te,
sí.
Però en tornar-te
sí.
Triguen moltíssim. Eh? Però, clar, tantes hores, Déu-n'hi-do.
Tantes Dolors. Hores, per la mort de Déu.
Sí, senyora Dolors.
Em penso que... No sé.
No, no, que està bé que hagis trucat i ho diguis, sí, senyora.
Sí, senyora, sí.
Molt bé. Dolors.
Vale, Marta.
Espero que la mare millori. Gràcies.
Felicitats a totes les Montserrats.
Moltes gràcies. Bona nit.
Doncs au, una abraçada.
Una
bona
abraçada.
Nit.
La Cristina, des de l'Esquerra de l'Eixample, que em sembla que té una resposta per algú que acaba de fer una consulta avui mateix. Bona nit, Cristina.
Hola, bona nit a tothom. Mira, això de les places nominals que diu aquest senyor, això ho sol·licites a l'Ajuntament, fas una instància i presentes la documentació que et demanen i te la donen o no te la donen. Jo en tinc i la tinc en matrícula.
Sí.
És a dir, que només puc aparcar jo.
Clar, però ella es queixava que quan ells venen a Barcelona amb cotxe, sí. Clar, no, clar. No troben places que no siguin nominals.
Sí que n'hi ha,
sí que n'hi ha.
Bàsicament als costats dels centres cívics, però també diríem a aquest senyor que si ve a Barcelona pot aparcar a la zona de càrrega i descàrrega o a la zona blava.
Ah, sí? I no li sí. Posaran cap multa?
No, no.
A la zona de càrrega i descàrrega tampoc?
No.
Ah, doncs mira.
Un temps limitat, tampoc tot el dia.
Tot el dia, ja.
Però si tu aparques en una zona de càrrega i descàrrega, en una zona blava, amb la targeta visible, pot aparcar.
D'acord, doncs mira, ja sabem una cosa més, Cristina. Moltes gràcies.
Molt bé, felicitats a les Montserrats.
Vinga, merci.
Bona
adéu,
nit.
Bona nit.
Adéu, adéu.
Doncs mira, així hem començat aquesta primera edició de la setmana de la nit dels ignorants. Tenim alguns missatges encara per explicar, però sabeu què? Com que són les 12:23 i avui tenim una conversa d'aquelles que són difícils de no prestar atenció amb tots els sentits, doncs em sembla que començarem per aquí o continuarem per aquí. El llibre que tinc a les mans comença amb la protagonista explicant que la seva història s'inicia el 5 de març del 2004 a Tetuán, al Marroc. Diu, vaig créixer al costat de la meva mare i els meus avis i vaig tenir una infància molt feliç. De seguida adverteix, però, que aquella felicitat va durar 4 anys i aquí és on comença el relat de Jo soy nada. El llibre és autobiogràfic, Nada és el nom de la coautora, però permet fer un joc de paraules amb el que va sentir en un moment determinat de la seva vida, el sentiment que no era ningú, que no era res de res. El subtítol del llibre diu La història d'un segrest i dos rescats. La Nada va complir 10 anys mentre estava segrestada, 7 mesos a Bolívia. Va patir agressions físiques i sexuals constants i va ser forçada a treballar de sol a sol. La van rescatar el 8 de març del 2014 i va ser notícia a tot arreu. 11 anys després, el nom de Nada i Trap va reaparèixer al diari La Vanguardia amb aquest titular: de la selva a Bolívia, a l'oblit a Espanya. La Nada tornava a estar en risc, sola i desemparada. L'administració catalana l'havia abandonada. Però hi ha un segon rescat, i és aquí on apareix la periodista Neus Sala, que és l'altra coautora d'aquest llibre, que ja us dic ara que és punyent. Nada i Trap, estudiant de dret, coautora de Jo Soy Nada, i Neus Sala, periodista, coautora de Jo Soy Nada. Bona nit a totes dues.
Bona nit.
Bona nit.
El que acabo d'explicar és una mica resumit la història de la Nada, però una de les coses més reveladores del que t'ha passat, Nada, és que va ser la Neus, si m'equivoco en alguna cosa, sí, ho dius, va ser la Neus que et va explicar a tu la teva pròpia història. Explica'ns una mica això.
Correcte. El dia que vaig conèixer la Neus, ella venia, diguéssim, que amb intencions periodístiques, no? I això és el que jo pensava que passaria. Quan arribem allà, jo començo a veure que ella sap de la meva història més que jo mateixa. I aquí és quan m'adono, quan ella comença a parlar, que realment no sé res del que m'ha passat. I aquí és quan li demano que m'expliqui la meva història i què és el que realment em va passar. I em comença a explicar tota la part, per exemple, la policia, el rescat, lo difícil que va ser, la perillositat del lloc on estaven, el matrimoni forçós. I és com un moment de descobrir que el que realment em va passar, perquè des de que vaig arribar a Espanya després del segrest fins que va arribar la Neus, mai ningú em va, per exemple, mencionar la paraula segrest. Mai una persona es va apropar i em va parlar sobre el que realment em va passar fins que va arribar la Neus.
Clar, Neus, tu vas adreçar-la, crec, a una psicòloga que tu coneixies, amiga teva, que la va visitar i que aquesta psicòloga et va dir que no havia vist mai un cas tan bèstia de, em sembla que es diu dissociació, no? De dir, sí, jo no sé qui sóc i això no m'ha passat a mi, o no sé què m'ha passat.
Clar, el que a mi em sorprenia és que ella tenia interioritzat, ella ho tenia dins, sabia perfectament, el que passa és que no mai havia verbalitzat, i tenia també interioritzat un sentiment de vergonya, no? De dir, això que m'ha passat és dolent i és culpa meva. És a dir, no s'havia fet una feina per part de psicologia, de generalitat, de fer-li entendre que ella era una víctima i una supervivent. Això a mi em va sorprendre que tampoc s'abordés de cap de les maneres el segrest. I quan ella em diu, explica-me mi història, jo aquí és com si estiguessis una mica en l'abismo, perquè jo no sóc psicòloga, i era destapar una caixa de trons per la que no estava preparada. Jo pensava...
Clar, tu no vas a fer de feina periodista, clar.
A preguntar-li si volia pues, participar i fer alguna cosa en la història, però clar, quan em trobo que ella no sap exactament què li ha passat, que ella no la té tutelada la Generalitat, que continua vivint amb els seus pares, que no té papers, que no té res, és aquí on jo em quedo parada, perquè dic, però què ha passat aquí i com ha pogut fallar d'una manera tan brutal al sistema? I a partir d'aquí, el primer és, primer, legalitzar-la, perquè no podia continuar estudiant, perquè s'havia matriculat amb un NIE caducat, i després buscar algun psicòleg, alguna psicòloga suficientment potent com perquè pogués atendre a la Nada, perquè els psicòlegs no estan acostumats a casos com ella. Llavors vaig anar a buscar la Sonia Cervantes, que la coneixia per la tele, perquè hem treballat, hem col·laborat juntes, però ella és la psicòloga del famós programa Hermano Mayor, i havia fet casos molt potents, i ella és la que em diu, mira, això només ho he vist, o s'ha vist, amb els supervivents dels camps d'extermini nazis. És a dir, la vida és bella.
Que bèstia,
si
no?
Tu veus la vida és vella, sí, sí, com sobreviuen, és fent veure que allò no està passant, que és una realitat paral·lela. I aquest procés és el que havia fet ella. Ella podia explicar sense rient al començament. Ay, un dia a Grover, me acuerdo que me clavó un cuchillo, un machete en el pie y me dejó clavada en el suelo y me lo tuve que arrancar con la mano y se me abrió todo el pie. Amb una naturalitat, com qui t'està explicant una pel·lícula
que, veis.
Que ha vist, no una cosa que li ha passat amb ella. Clar, això passa, per exemple, amb víctimes d'ETA, passa amb casos molt, molt, molt extrems. I aquí és un treball molt potent psicològic que, en el que encara està.
En el que encara està, perquè jo et veig tan bonica, tan maca, tan parlant tan bé el català, i penso, no pot ser que aquesta noia hagi viscut aquest calvari. Tu tens sensació, ara ja, un cop... Quants anys tens ara?
22.
22. I tot això et va passar quan tu en tenies?
10. 9 i 10.
Sí, va complir 10 anys, sí. 3 dies abans de l'alliberament.
Ara anem aquí, perquè igual hi ha oients que no recorden el cas i ara els hi posarem, però em sembla increïble que durant tot aquest temps tu ara, si algú et veu pel carrer, ningú diria que tu ets una criatura que et van segrestar, que vas passar un calvari, que aquesta escena que està explicant la Neus la vas viure de veritat. Has fet un treball molt, molt profund, també, suposo,
no? Sí, primer vaig estar amb la Sònia 2 mesos, estic molt agraïda, i després, als 2 anys següents, després de la Sònia, vaig estar amb la Fundació Amaranta, amb una altra psicòloga, amb psicoteràpia. Llavors ja porto molt de temps amb treball i ara sóc més conscient. Encara queda treball, però ja sóc més conscient de l'infern que vaig viure, perquè el que passava, per exemple, quan la vaig conèixer, és que sabia que m'havia passat una cosa dolenta, però no ho veia realment com un infern, com una cosa tan dolenta, no? Perquè em faltaven dades, em faltaven situacions, com el matrimoni, per exemple, no? Llavors ara cada vegada he anat descobrint més i he anat sent com més conscient del que m'ha passat, i ara crec que estic... Ja no és la mateixa dissociació que de treball, però cada vegada em sento com més a prop del que em va passar.
A veure, perquè la gent que ara digui, però què li va passar exactament? Perquè no tothom recorda el cas, tot i que hi ha unes imatges de tele que segurament, si algú les veu, diu, ja sé de què em parleu. Tu vivies amb els teus pares a l'Hospitalet.
Sí.
I quan tenies aquesta edat, 9-10 anys,
no, sí.
Un veí... Explica una mica, breument, tampoc. Un veí
sí,
se't
era
va endur
el meu,
a Bolívia.
Veí, sí, sí. Sempre explico perquè la gent entengui com es va apropar aquest home al context, no? Que hi havia molta pobresa, molta vulnerabilitat. Llavors aquest home doncs aprofita aquesta situació per guanyar la confiança, perquè, per exemple, doncs qualsevol cosa que necessitàvem, doncs ell intentava ajudar, no? Era un home, a més, molt cordial, molt servicial, era molt bo amb tot l'edifici, amb tothom, no? Era un home que, a més, era molt religiós, formava part d'una secta que, a més, tenia com la seva sede a prop de la nostra casa. Llavors era com el veí perfecte, no? Servicial, religiós, sí, molt bona persona. Aquí aconsegueix la confiança en la meva família, a vegades també li deia, per exemple, que ell volia ser musulmà, i aquí és com s'apropava més amb els meus pares i tal. De sobte, aquí ja arriba l'estiu del 2013 i jo ja he acabat la meva escola, no? Llavors ell deia que era un home molt ric, no?, a Bolívia. Llavors va dir aquesta mentida de que ell s'anava a Bolívia a per unes joies i que les portaria per la meva família, no? Tothom li creu. Després canvia la versió i diu que és millor si jo l'acompanyo per portar les joies posades i que així seria més fàcil. La meva família em deixa anar amb ell. Aquesta és la raó per la que creu l'aeroport, perquè li donen
un permís, no?
L'autorització, no? Sí. I així és com arribo a Bolívia amb ell.
I quan arribes allà, en quin moment t'adones que tot això és mentida?
El primer dia sortim de l'avió, després estem a l'estació d'autobusos per anar a la ciutat, no, a Cochabamba, i aquí és quan ell diu que s'anirà al lavabo. He de mencionar que quan ell diu això, ell tenia tota la documentació amb ell. Llavors, quan va al lavabo, trenca tota la documentació, la posa a la brossa, i aquí és quan m'adono, quan ell torna i diu que no hi és la documentació, i aquí és quan m'adono que estic retinguda en aquest país.
I a més, et fa la seva dona?
Sí, queda una miqueta per això, perquè el que passa és que ell segueix amb aquesta mentida de només he perdut la teva documentació, però no et preocupis perquè demà ho solucionarem. No és com que tu... Encara té el paper aquest de veí perfecte,
sí,
no?
Sí.
Fins que un dia arriba una trucada d'un policia de Bolívia que li diu: entrégate y entrega la niña. perquè la família va denunciar i els Mossos d'Esquadra es van comunicar amb la policia de Bolívia. I aquí és quan ell s'adona de que ara la policia l'està buscant. I aquí això va passar una setmana, quan portava Imagina't. Una setmana ahir, no? I aquí és quan ell s'adona de que la policia l'està buscant i aquí és quan comença la fugida a la selva.
Marxeu a la selva i allà
sí,
passa...
Sí, i allà és quan em canvia l'identitat, comencen les hores de treball, comença a anar tots els dissabtes a la secta i quan ja porto com dues setmanes anant a la secta és quan es produeix el matrimoni.
És que, clar, ho explica i em sembla que m'està explicant una pel·lícula, Neus, que és el mateix que et devia passar tu al principi, no?
No, perquè jo...
Tu ja sabies de què anava.
No, sabia molt bé de què anava perquè jo ja havia fet un treball amb profunditat amb el, justament amb el capità Hidalgo, amb el comandant Hidalgo, que va amb aquella selva a rescatar-la. Llavors, jo ja havia entrevistat a la fiscal del cas, als Mossos d'Esquadra, tots els investigadors, m'havien explicat 7 mesos lluitant amb aquella selva per arribar al punt més dur del narcotràfic, un punt on no s'entrava de cap manera, es va haver de pactar amb els patrons de la coca, es va pagar 500 quilos de sucre per poder-la, perquè marquessin
en quin...
On era, van haver d'aixecar 2 helicòpters de l'exèrcit bolivià escoltats per la DEA americana perquè no els tombessin els narcos des de baix amb una operació de 10 minuts a vida o mort que va capitanejar el capitán Hidalgo de la Guàrdia Civil, Joan Saravida, i que estava aquesta setmana a la nostra presentació, va venir a Barcelona, junt amb Fandinho, amb un altre agent de la Guàrdia Civil, i sabia que ells mateixos em deien... Ells havien hagut d'avortar l'operació, van anar en un primer cop, van estar 15 dies, un dels guàrdies civils, Fandinho, es posa tan malalt que torna ingressat aquí i ja arriben a la conclusió de que és impossible que ella estigui viva. És impossible. Es produeix una trucada al cap de 15 dies des del cor de la selva que està punxada a Mossos d'Esquadra i escolten la veu de la nena i a partir d'aquí activen un segon operatiu de la Guàrdia Civil que se'n torna cap a, una altra vegada, capitán Hidalgo, cap a Bolívia ja a parella i la rescaten. Per tant, sabia perfectament, i ell m'havia dit era impossible vivir, sobrevivir allí, però després els detalls ni tan sols ni els investigadors els sabien. Quan han llegit el llibre han al·lucinat els propis investigadors.
Els
perquè, clar, ella no havia explicat res perquè tenia 9 anys. No recordava i tampoc se li va fer un interrogatori exhaustiu. Ara qui explica, ella va aprendre com es mata una serp, com es fa foc amb pedres, com es pot pescar amb un pal, amb un riu. Va aprendre a creuar rius els rius amazònics, és que estem parlant de l'Amazones, o sigui, de rius de la selva a peu. Va caminar 7 mesos sense vacunació, amb xancles fetes amb pneumàtics, és a dir, no portava ni botes als peus. Com ha sobreviscut ella és la gran pregunta que es fa a la UCO després de 35 anys de treballar amb víctimes. I ja està aquí.
I tu com respons, com has sobreviscut a tot això? Com creus, ara, amb la distància?
Amb la distància, jo diria molta força de voluntat i sobretot que ara ho veus, però amb la mentalitat d'una nena, no? Era l'esperança, ho veuràs molt, l'esperança de tornar a l'escola. Per això la portada surto jo estudiant allà a la selva, perquè tots els dies somiàvem tornar a l'escola. Llavors jo tenia que estar bé, forta, perquè sabia que tornaria a l'escola.
Tu volies tornar a l'escola.
Ho sabia que tornaria, llavors jo tenia que estar forta.
Perquè
i tenia
tu ets una
que...
bona estudiant, me'n diuen, que sí?
Bueno, m'agradava molt l'escola.
Ella, diguéssim, que per fugir de la misèria que vivia a casa, a Hospitalet, ja en la infància, el seu refugi era la biblioteca, ja era el seu món on ella entrava en els llibres i somiava. Ella no tenia capacitat de tenir una nina de Disney o de tenir una tele a casa on veure una pel·lícula. Això ella no ho coneixia, com tampoc coneixia vivint a Hospitalet, que era una dutxa amb aigua calenta. No ho sabia. Llavors, aquest refugi és el que ella busca també a la selva i, de fet, la Guàrdia Civil incauta una llibreta que tenia ella, dos, una que tenia ell i una que tenia ella, on ella dibuixava les plantes que veia, els paisatges, i a baix posava flower, flor, flor, tree, árbol, i per intentar
recordar noms, en anglès,
en anglès, perquè el que no volia era perdre un any d'escola, i de fet no el va perdre. És a dir, va perdre un any, que són els 7 mesos que va estar a la selva, però després de tot aquest infern es va incorporar l'any següent aprovant sense problemes.
El curs que li tocava.
Efectivament.
Mare meva. Mare meva.
I jo la trobo perquè, tot i que la Generalitat la torna a casa seva,
sí,
sense papers, sense ajuda, amb una casa que no hi ha aigua, que no hi ha llum, amb maltractes del seu pare en aquell, sí, moment, contra tot pronòstic, perquè és una nena mal alimentada, sense... no, desnutrida, uh-huh, havia guanyat el premi al millor treball de recerca de final de batxillerat de Ciutat de l'Hospitalet per un treball sobre Palestina, que havia fet a la nit a la biblioteca perquè no té llum a casa per tenir l'ordinador. És a dir, quan els nens...
No, si li dones mitjans a l'anada, ja no sé, llavors, què, no sé què hagués fet.
Llavors, clar, això és el que a mi em posa més els pèls de punta, que és que amb una nena que ha passat per tot això i que té aquesta capacitat de resiliència, hi hagi una negligència institucional tan bèstia.
Quan arriba aquí, després de tot això... Quan
però hagués... no només, ja no comença aquí, només és que la Generalitat del procés... Mm. Perquè estàvem enmig del procés,
clar,
i els pensaments estaven en un altre lloc. Quan la UCO, Guàrdia Civil, li diu a Mossos d'Esquadra, equip de segrestos de Mossos d'Esquadra, veniros con nosotros a Bolívia, que és una oportunitat única per qualsevol investigador, perquè estan amb l'elit, la investigació criminal, a Bolívia, amb l'ADEA, la Generalitat va dir que no hi havia diners per finançar aquest viatge,
yeah,
al cos de Mossos. I quan arriba la nada a Madrid i la UCO diu venit als investigadors de Barcelona, uh-huh, als Mossos d'Esquadra que
veniu
van
a buscar-la, sí,
veniu i entrem, sí, junts a Barcelona, tampoc hi havia diners pel Ponaell. I això ja marca el que serà, uh-huh, l'oblit que té la Generalitat durant aquests anys.
Per això parleu d'aquest segon rescat, no? Perquè és que arriba aquí i de cop i volta torna a desaparèixer.
Efectivament.
O sigui, és no que... n'hi ha prou amb el que va passar, sinó que ara torna a desaparèixer quan, havent sigut víctima del que va ser, tenia dret a tenir papers i tenir estudis gratuïts i tot, uh-huh, plegat, no?
No va poder accedir a les beques perquè no tenia papers.
Uh-huh.
Clar. Tot i tenir un expedient brillant. Uh-huh. És que és al·lucinant. És que és al·lucinant. Apareixia a les fotos... rebent el premi de la mà de l'alcaldessa d'Hospitalet, de la Núria Marín,
sí,
que no sabia a qui li estava donant el premi, ni la situació de la nena a la que li estava donant el premi.
Mm. Tu, amb aquest llibre, Nada, tu també vols, suposo que posar el focus en tota aquella altra gent, tots aquells altres nens i nenes que s'han quedat allà, no? Que n'hi ha molts a la selva.
Sí, sí, aquest és,
en aquesta mateixa
és
situació.
L'objectiu, no? Posar-me a mi de protagonista, però amb l'objectiu de donar veu a tots aquests nens que no podran tenir l'oportunitat de fer-ho en un llibre i mostrar que Nada és un exemple més, que hi ha moltes nenes segrestades, hi ha moltes nenes sent dones, hi ha moltes nens i nenes treballant, hi ha molts nens que no poden ser nens. Llavors, aquest llibre està fet amb el propòsit que tenim conjunt jo i la Neu, que és lluitar per una infància, uh-huh, digna, no? Per lluitar contra la trata i conscienciar i denunciar que aquesta realitat és una realitat molt present, perquè hi ha 7 mesos que són a la selva, però jo tinc 22 anys i tota la resta ha passat aquí, a l'Hospitalet, no? I a Barcelona. Llavors, és important mostrar quina és la realitat en la que vivim i que és necessari un canvi.
I tu estàs estudiant dret?
Sí.
Per tant, tu vols ser advocada?
Sí, vull defensar les víctimes de trata.
Vols defensar el que a tu t'ha costat tant que et defensin,
sí,
si no arribes a ser per la Neus?
La nostra feina com a periodistes, i això a mi m'ha decepcionat molt, de la professió també, no? El fet de que aquesta història no sigui portada, per exemple, o que ningú s'hagi interessat per aquesta història, fins que no ho hem rebentat a la premsa, i que fins i tot ara no hi hagi ningú que vulgui fer un documental de la història de la Nada.
Això és un documental com a mínim.
Llavors,
perquè jo faria una minissèrie de 4 capítols, ja t'ho dic ara.
M'han comprat des del primer moment tothom, i totes les cadenes sí que compraven el true crime. El final feliz con rescate en la selva.
No, clar, però no és això.
Però, clar,
això no és un true crime, això és un documental.
Amb això no hem volgut cedir, Jo no volia convertir això en un true crime d'acció i tal. Volíem que tingués un propòsit.
Els helicòpters i venga.
Volíem un propòsit que era un propòsit
social, que va molt més enllà.
Que va molt més enllà i que al final, bueno, si haguéssim apostat pel true crime, segur que ara tindríem uns diners que no tenim, perquè no els tenim, no tenim res, vull dir, ja saps que amb els llibres no es guanya ni un duro. Era, diguéssim, aquest documental era la carta que necessitava ella per poder començar una vida de veritat digna, perquè i per poder tenir un pis amb estudiants i aquestes coses, i no ha pogut ser ni tan sols amb la pública, ni TV3, ni Televisió Espanyola, ni cap plataforma, ni Netflix, ni ningú
doncs
ens ha volgut.
Doncs espero que amb totes les... Jo us he vist, us vaig veure a TV3, avui estem parlant nosaltres, que amb les diferents entrevistes algú posi una mica de seny i digui això s'ha de portar amb una pantalla i la gent ho ha de veure.
Crec que és el que ha de fer els mitjans públics.
Per acabar, Anna, et pregunto, perquè veig que en un moment ho dius en el llibre, estàs buscant ja una caseta blanca?
Sí, sí, em vaig inspirar.
O has pensat que t'agradaria
tenir-la? Sí, sí, és una metàfora d'arribar a viure en un lloc on hi hagi molta calma, molta pau, i poder viure i deixar de sobreviure, no? Primerament em vaig inspirar amb la casa de la Neus, que em convidava els caps de setmana i tal, i veia una realitat que mai havia vist, no? Una realitat on m'aixecava i podia preocupar-me només en esmorzar i després sortir a passejar i després una dutxa amb aigua calenta, no? Cosa que a la meva casa no passava, no? I llavors ara tinc aquest somni d'arribar a aquesta casa blanca, no?
Jo us agraeixo moltíssim a l'Anna d'Aitrap i a la Neus Sala que hagueu vingut avui a la Nit dels Ignorants. Espero que el llibre es vengui molt pel que comporta i pel que vol, pel l'objectiu final del propòsit. Tant de bo puguem veure alguna cosa en audiovisual. Moltes gràcies a totes
dues. Gràcies a tu.
Gràcies a tu. Without a reason why, love as if you were a child, smile no matter what they tell you, don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way, tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way.
Minuts i arribarem a la una de la matinada, a la Nit dels Ignorants, a Catalunya Ràdio, el 93207474. Ens truca l'Àngel des de Sant Pere de Ribes. Bona nit.
Bona nit. Mira, no és la primera vegada que truco al programa. Ja havia trucat amb en Carles Cuní, però truco molt poc després, quan hi ha hagut altres presentadors d'aquest programa, i he trucat, he dit molt poques vegades, però en diferents etapes.
Doncs contenta de saludar-te, Àngel.
Moltes gràcies, Marta. Aviam, no me'n recordo.
Aviam, que el cognom, Romagosa.
Sí, Romagosa.
No passa res, digues.
Bé, mira, la història és que és el sistema que no està funcionant. El sistema no funciona. El nostre sistema, mira, he treballat amb un estament de la Generalitat, que no vull dir que on ni quin, però sí que estava relacionat amb infància. I quan he vist molts dels casos que m'arribaven, que nanos, fins i tot algun amb títol de marquesa, no et vagis a pensar.
Mare meva.
Sí, sí. He portat per un jutge de Santa Coloma al centre on jo estava. O altres nanos que, per exemple, els havien adoptat i quan arribaven a problemes clàssics de l'adolescència, la gent se'n desempallegava amb una senyora que era metgessa, era metgessa.
M'ho dius de veritat, de això?
Sí, no t'enganyo. No vull dir noms ni cognoms, però és que és cert, és cert. Com jo ara mateix estic parlant amb tu, sí. És tan cert com això. Doncs és un sistema que no ens funciona de cap de les maneres. De cap de les maneres. Perquè un tapa l'altre, que no se'ns vegin les vergonyes, que això es funciona. I després, una cosa... Una vegada em van preguntar a mi... això és, quines estadístiques tindríem o quins resultats tindríem quan van haver-hi les, com se't diu, les Olimpiades del 92, que hi havia els neteja vidres, oi?
Sí, pel carrer neteja, vols dir, sí, 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 els semàfors i tant.
Sí, després es va fer tota una història de que aquells neteja vidres els tenien que treure dels carrers, els posaven en benzineres, bueno... La història és llarga. Doncs tot això em van preguntar un polític, bueno, això és quin resultat tindrem, això, si fem això. Jo li vaig dir, miri, la qüestió de l'educació és plantar una olivera o plantar un enciam. Nosaltres estem plantant oliveres amb aquest programa que jo li dic. I vostè vol resultats com si plantés enciams. Els enciams, al cap de 3 mesos, ja en podrà menjar, quan ho ha plantat. Ara, abans vostè planta una olivera i abans vostè no mengi una oliva d'aquella olivera, senyor, estarà mort.
Clar. Sí, sí. Tot això ho dius arran de la conversa que hem tingut ara amb aquesta noia.
Sí, clar. Però és que això és el sistema que no ens funciona. I encara després a sobre... Bueno, hi ha tota una parafernària de l'honorable i el no sé què. Bueno, és una vergonya, és una vergonya de com funciona el món. I a mi ho trobo escandalós, perquè jo aquesta notícia sí que la vaig sentir. I de cop... la nena va arribar, la família, i ningú en parla mai més,
imagina't. I tal com estava la noia. Sí,
sí, sí. I quin seguiment s'ha fet de tot això?
No, cap.
Cap ni un, cap ni un.
No, no, perquè la periodista, la Neus, va anar a fer això, a dir què se n'ha fet d'aquesta noia. Sí. Va trobar-se amb aquest cas com un cabàs, vamos. És que...
I quantes adopcions es van fer? Quantes adopcions s'han fet? Que després, quan han arribat a l'adolescència, aquestes adopcions se les han tret de sobre.
Això és molt gros, què dius, Àngel?
Sí, és molt gros, però és que és veritat. És que és veritat. I a totes li podria posar nom i cognoms, jo. A totes, i a cada una.
Déu-n'hi-do. Si em deixes sense paraules... Però està molt bé que ens hagi trucat. Truca poc, però trobo que quan truca, Déu-n'hi-do, la qualitat del que explica. Vull dir que jo agraeixo moltíssim que hagi volgut fer aquesta reflexió, perquè està molt bé que com a mínim algú la faci i que arribi on t'hagi d'arribar, perquè no pot ser que tinguem aquesta situació.
Encara és avui, se'm posa la pell de gallina. Posa la pell de gallina de veure això. Però bueno, qui és? Aviam qui es col·loca la medalla, semblen tots el màgic Andreu. Aviam com et poses la medalla i aviam quina queda bé i quina queda més lluent.
Sí, sí.
Apa,
Àngel, moltíssimes gràcies per trucar-nos.
Vinga, passi bé.
Una abraçada. Adéu-siau, bona nit. Adéu. No en teníem prou amb l'explicació d'aquesta noia de l'anada, de tot el que li ha passat, que ara la reflexió de l'Àngel ja m'ha deixat, o sigui, gairebé, saps?, sense paraules. Per intentar canviar el ritme, o el ritme o l'esperit una mica del programa, abans de que vingui el Carlos Baraiber i ens digui allò de que no ens enredin, deixeu-me llegir un missatge de la Begoña, que ens ha deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, al 667-220-148. La Begoña ens diu: hola, sóc la Begoña, la dona de les manualitats dels punts de llibre. Que ja ho vaig dir la setmana passada, diu, vaig sentir el vostre agraïment i em va fer molt feliç les vostres paraules. Dijous va ser un gran dia de festa, Sant Jordi, i no vaig poder donar-vos les gràcies per aquest detall. Diu, cansada, vaig anar a dormir d'hora. Ara ja us he incorporat el telèfon i miraré de trucar-vos algun dia. Doncs t'esperem. Diu, la Begoña, m'agradaria saber el vostre Instagram on pengeu els comptes dels oients del vostre programa. Ara jo li contestaré, però després. Diu, li he comentat a la meva filla i li agradaria sentir-los perquè és una gran lectora. Gràcies pel vostre programa, que em fa ser més sàvia cada dia i em fa companyia. I gràcies a vosaltres de com heu innovat aquest programa. Una abraçada molt forta per tots. Doncs, Begoña, moltes gràcies una vegada més pels punts de llibre preciosos. I els contes els hem penjat a la xarxa X, que sí, que la nit dels ignorants té un perfil propi, però a Instagram no hi ha perfil propi de la nit dels ignorants. I entre d'altres persones, l'Aina, per exemple, o jo mateixa, el que fem és penjar aquests contes. Però si no, a través de la xarxa X o a través de 3CAT, la plataforma 3CAT, els podeu recuperar tots. Va, que arriba el Carlos Baraíbar.
Que no ens enredin. Amb Carlos Baraíbar.
Aquesta setmana el català ha estat protagonista, no només per Sant Jordi o perquè el govern de l'Aragó ha assegurat que el perseguirà a la franja, sinó perquè aquest mateix govern de l'Aragó ha insistit que el català s'imposa de males maneres a Catalunya. I ho ha fet a través del seu president, Jorge Azcón, que ha assegurat que la Generalitat ha imposat un examen de català a les persones que hagin de renovar papers d'aquí un any després de la regularització.
Estamos viendo en Cataluña cómo Salvadorilla va a exigir el conocimiento del catalán para tener el permiso de residencia, lo cual a mí me parece absolutamente inconcebible.
Carlos Baraíbar Padró, responsable de verificació de 3CAT Info, bona nit.
Què tal, bona nit.
Això és del tot fals.
Sí, és fals. Primer, perquè la Generalitat no té potestat per crear ara mateix un examen obligatori de català. Després, perquè cap membre del govern ha expressat aquesta voluntat. Si el govern ha fet alguna cosa és demanar que el català, diuen, ocupi un lloc rellevant als tràmits de regularització. De moment, això sí, el català ja és important, de fet, per renovar els papers. Expliquem breument com funciona la regularització i aquesta renovació de papers. El que s'està fent ara és una regularització extraordinària que dona a les persones que compleixin els requisits un permís de treball i un de residència per un sol any, sense que el català ni el castellà siguin necessaris ni un requisit en cap cas. D'aquí a un any, aquestes persones hauran de renovar aquests papers. I aleshores, què caldrà? Doncs en aquell moment els caldrà el que s'anomena un informe d'arrelament, que fan els ajuntaments i tramita la Generalitat. En aquest informe d'arrelament hi consta si saps català. I compta molt, si has fet un curs de 45 hores de català o de castellà i si et defenses mínimament amb la llengua. Aquest factor pesa i es té en compte a l'hora de marcar aquell informe d'arrelament com a favorable a la renovació. Finalment, aquest informe favorable s'envia a Estrangeria, que depèn de l'Estat, i és qui decideix si renova o no els papers. Per tant, ara el català ja té aquest espai en els tràmits. El govern no ha canviat res i ni molt menys ha creat un examen per renovar aquests papers.
Aquesta és una de les mentides sobre el procés de regularització, però, Carlos, n'hi ha més.
Sí, les més típiques són que dona dret a vot i a subsidis. Les dues coses són falses, però alerta perquè hi ha altres mentides que poden confondre en el moment dels tràmits. Primer, per exemple, no s'ha de pagar per una cita prèvia amb l'administració, que hi ha gent que se n'intenta aprofitar d'aquells que volen fer els tràmits. La cita prèvia es pot obtenir a la web de la regularització i és gratis, no s'ha de pagar. Tampoc existeix un topall mínim de persones que regularitzin. El que existeix sí que és un termini. Es poden presentar sol·licituds fins al 30 de juny, però, com dèiem, no hi ha un màxim establert de persones que entrin al govern espanyol. Sí que ha comptat que aproximadament un 30% potser es denegaran, però per problemes en els tràmits o perquè no compleixen els requisits. I finalment, sembla que també s'ha escampat una mentida que per fer el tràmit té més valor un precontracte de treball que no pas un informe de vulnerabilitat en el que admets que ets pobre o que no tens una xarxa d'ajuda, entre altres coses. Doncs tampoc és cert, com dèiem. Per iniciar els tràmits és tan vàlida una cosa com l'altra. Els informes de vulnerabilitat els poden signar ajuntaments o entitats col·laboradores i són els que estan provocant la majoria de cues que estem veient aquests dies.
Gràcies, Carlos. Bona nit.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
Doncs vaja, han quedat advertits de moltes coses durant aquesta primera per començar setmana aquí a la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio. Arribem a la una de la matinada, això vol dir que ens posarem al dia de com està el món, el país, les ciutats, en fi, fa estona que no sabem què ha passat i ara ens ho expliquen els nostres companys dels serveis informatius i tornem a la segona hora de la Nit dels Ignorants, encara amb més preguntes vostres, amb més respostes i amb més converses, i aquesta setmana continuem explicant els contes dels oients ignorants. Fins ara.